TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire. A un nou programa i a una nova temporada. Una temporada, la novena, que encetam amb el testimoni de la psicòloga i professora de psicologia Esperança Bosch Fiol. Una figura històrica també dins del moviment feminista Les Nostres Illes, especialista d'estudis de gènere i cofundadora del Lobby de Dones. Filla del seu temps, Esperança Bosch va viure la transició en plena adolescència i va militar a diversos moviments d'esquerres, inspirada en part pel seu germà, el periodista Pere Bosch, a qui va perdre prematurament, com ja havia perdut el seu pare i la seva mare. A Barcelona, Bosch va completar els seus estudis de psicologia i va exercir, malgrat gran part de la seva carrera professional, la dedicada a la docència, sobretot a la UIB, d'on es va jubilar ara fa un any. Estau escoltant aire a IB3 Ràdio, us parla Joan Cabot, començam. I ho fem a la casa d'Esperança Bosch, al vell mig del centre de Palma, al carrer Sant Miquel. Ella mateixa es presenta.
Jo som Esperança Bosch Fiol i vaig néixer el 12 d'abril de 1958.
I on vas néixer?
A Palma, en el carrer del Vi. Estava per Puig de Sant Pere. Mon pare era misser i ma mare era mestra. Ma mare venia d'una família que la meva padrina era directora d'escola, per tant venia d'una família amb tradició de mestres, i mon pare era misser i venia d'una família... Mon pare era fill únic, ma mare era petita de nou, mon pare venia d'una família més burguesa i, bueno, i era misser i va fer de misser tota la vida. Mon pare era fill únic d'una mare viuda. El meu senyor avi va morir en la pesta del 18, quan mon pare tenia 7 anys, si no ho dono malament. I ma mare era la petita de 9 germans. La meva padrina era... M'apres que la meva padrina va ser de la primera generació. Tenc aquí a casa nostra sorla de les alumnes de el que devia ser l'escola normal privada de Madre Alberta o de la Puresa, no sé, per mestres. Perquè, clar, abans, les dones que volien estudiar i no vivien ni a Madrid ni a Barcelona, com a molt, podien ser mestres, perquè no hi havia possibilitat d'altres estudis, sinó anar, bueno, a part de que era dificilíssim que una dona pogués estudiar, no? Però, bueno, la meva padrina tota la vida va fer després va entrar en les coses de directores d'escola i tota la vida va fer de mestra fins que se va morir. I va morir... Jo no la vaig conèixer, no he conegut a cap dels meus padrins. I la senyora avi pues, va morir també quan jo encara no havia nascut. I jo som la petita de 4 germans. El meu germà gran, que era en Pere Bosch, que era periodista, va morir molt jove. I sí, va ser complicat. El meu pare va morir quan jo tenia 13 anys. I al cap de 4 anys, ma mare va morir de pena. Bueno, va morir de càncer, però va morir de pena perquè era un matrimoni que s'estimava molt, que se duia molt bé, que reien junts, que és una cosa fantàstica, no? Jo no els hi vaig veure mai donar-se un beso, per exemple, perquè no era cosa pròpia de manifestar aquestes coses en públic, no? Però de fer bromes, de riure, de... això sempre, no? I bueno, era un ambient... jo ho recordo com un ambient molt bo. Jo a mi se me va fotre, parlant malament, la vida a partir de que se me va morir mitja família en 8 anys, però fins als 13 anys, molt bé.
La pèrdua dels seus pares i el seu germà en tan pocs anys de diferència va marcar la seva joventut, però no va impedir que Esperança Bosch aconseguís treure's una carrera, un objectiu que el seu pare sempre els havia inculcat.
Bueno, per exemple, mon pare i mon mare, que no eren, que eren persones conservadores, però, i sobretot mon pare, tenia claríssim que havien d'estudiar una carrera. Claríssim, això no va ser, no ho van haver de lluitar gens, al revés, haguessin hagut de lluitar el no voler estudiar. El no voler estudiar hauria estat un disgust per mon pare i mon mare, però que estudiéssim una carrera i que mon pare sempre mos deia, nines, no vos caseu, més val que tingueu una carrera. I això, mira, que mon pare era un senyor de dretes, però era una boníssima persona, un home que va morir molt jove també, però que mos va inculcar, per un costat era una persona amb molta, molt de sentit de l'humor, era molt, molt leal, era una persona bona, i tenia claríssim això, tenia claríssim que nosaltres havíem d'estudiar, i això no era normal en aquella època.
Però com ha dit abans, els anys previs a la mort del seu pare van ser uns anys molt feliços, marcats sobretot per una infantesa típica d'aquells barris palmesans que eren com un petit cosmos en miniatura.
El carrer d'Esbí està més avall després de Sant Pere, no? I, clar, jo ho recordo com un carrer absolutament agradable, coneixies les veïnades, anaves a la botiga, anaves... Mira, jo era poc menjadora, de petita, i la senyora que van tenir que anar-se tota la vida, que feia de tot, era, i mos cuidava, era na Carmen Adillon, que és el més parescut a un àngel que he conegut mai, convencia a ma mare que no li feia molta gràcia. Començaven que deia, bueno, la nina no té molta gana, la durem a la porta, i allà s'entretendrà més i passa una veïnada i tal. Després ja baixàvem en el portal. I després anàvem a la plaça de les Drassanes, na Carmen, jo i el plat de sopa. I jo, encantada de la vida, passava una i, ai, què fas, i no menges, i menges, i... Bueno, jo aquests records els atenc, devia tenir res, figura't, 3 o 4 anys, però ho record perfectament. Era un barri, barri, jo record un barri tranquil, de gent que mos coneixíem, que anàvem a les mateixes botigues, en el forn, que un barri que ara ja no existeix, un barri i mesclant, no? Perquè hi havia, bueno, persones que feien feina encara com a pescadors i res, ja n'hi ha pocs, però allà abans n'hi havia més, i era una mescla de inclús una mescla de classes socials, però el meu record és absolutament bo. I a més en els barris hi havia de tot. Hi havia la botiga que se venia de tot, hi havia el forn, hi havia la merceria, la record perfectament, perquè a més se venia la colònia Granel. I a mi me fascinava quan ma mare anava amb una botelleta i li posaven d'una espècie de botella grossa colònia Granel, o comprar un tros de cinta, o comprar botons, i tot això estava a mà.
On vas anar?
Mira, jo, bueno, i el meu germà va anar a Montición, la meva germana i jo vàrem anar la primera tongada a les Teresianes, que mon pare i mon mare van trobar que era una escola que no era laica, era catòlica, naturalment, no? Però les Teresianes no anaven vestides de monja i passaven per a com a donar més importància a la formació i a la cultura. Elles totes havien tingut estudis universitaris, bueno, eren estem parlant dels anys 60, naturalment, de progre no en tenien res, però bueno, era una altra cosa. I després, com que les Teresianes van a la meva promoció van acabar el quart de batxillerat, a partir de quart de batxillerat vaig anar a l'Institut Joan Alcover i allà ho vaig aprendre tot. No recordo ni un sol dia de passar pena, de dir, ai, què faré, què no faré. També m'on hi vàrem anar, no totes, però un grup d'alumnes i d'amigues que havíem estat fins a quart de batxillerat juntes, vàrem anar a l'institut, i allà ho vaig aprendre tot. Vaig tenir com a cap d'estudis en Aina Moll. Vaig tenir la millor professora de grec, que va fer que m'agradés el grec, que ja veus, no? La veritat és que molt bé. Però la Manolita Alcover d'Història, que mos parlava del moviment obrer, que mos parlava del moviment obrer. Tal va ser l'entusiasme que ja me vaig fer de la Joventut Comunistes.
I aquí, supos que va començar una altra etapa.
Bueno, era una continuació, perquè mon pare ja era mort, mon pare va morir quan jo tenia 13 anys, i el meu germà era molt jove, però ja era escat de redacció de l'última hora, i estava polititzat l'ambient, no? I llavors en Joan Alcover vaig coincidir amb altres lotes que també estaven en famílies que havien estat més d'esquerres o que estaven polititzats. Jo en realitat no sé per què. I no me vaig fer trotskista, perquè quan me van parlar de trotskisme no vaig entendre res. En canvi, del Partit Comunista ho vaig entendre més. I era la necessitat de fer coses, no? Era el final de Franco, era la necessitat de canvi, d'entusiasme per crear coses noves. Jo que sé, era un moment que ho record amb molta por, perquè clar, passava molta por, les coses i com són, però amb moltes ganes de canvi, no? I, bueno, sabés final del franquisme, encara que fos per una qüestió biològica, començaven a sortir de la llum a partits polítics, sindicats que tenien com ja més visibilització, obra cultural balear, que mos varen fer de l'obra cultural balear seguint l'estela de Naina Moll, i mos va aparèixer també, però tenim 14 o 15 anys, eh? Vull dir que, bueno, 14 o 15 o 16 anys. I era una època, ja t'he dit, jo la record, clar, cadascú té la visió que ha viscut, jo la record amb molta carga d'il·lusió.
També era l'època en què molts de vosaltres començàveu a aprendre a escriure en català.
D'amagat.
D'amagat.
Exacte, perquè Naina Moll ens donava classes fora horari escolar, diguéssim, no? Com a un extraescolar, com si diguéssim. I després vaig tenir la sort d'anar a qualque classe, no moltes, amb Don Francesc de Borja Moll, que m'apareixia que tocava a Déu Tot Poderós, que t'ho vull dir, quan entrava allà. I sí, perquè després d'institut, jo crec que hi havia mestres, professores que eren clarament progressistes i que... Però el director que va... el director que vaig tenir sempre era en Daniel Monzón, pare del director de cinema, que a més sembla molt perquè era molt curt de vista, no? I a nosaltres ens pareixia molt fatxa. A lo millor no ho era tant, a lo millor feia comèdia, no ho sé. Ens pareixia molt fatxa. Però teníem aquella ambivalència perquè era molt bon professor de literatura i recitava molt bé, llegia molt bé, no? I això mos creava aquella sensació una mica... Mos ha de caure malament o mos pot caure bé una miqueta bé, no? Però bé, nosaltres vàrem fer, figura't, ara ho contes i dius quines coses més naïf, no? Però vàrem fer una tirada de Mundo Sobreros a l'institut, mortes de por, i va avisar la policia, que no va fer res, perquè clar, ja n'hi has encalçat, no? I dius, bueno, t'havessis pogut estalviar.
Com vas entrar en el món de la cultura de petita? Com anava filtrant-se?
Jo crec que tenia molta admiració pel meu germà gran. Estic segura, i encara l'hi tenc. I va morir que tenia 31 anys. Vull dir que... I després perquè nosaltres no vàrem tenir mai barreres, diguéssim, no? Mai mon pare me'l va dir, no, això no ho heu de llegir, no, això no ho... I quan va morir mon pare, mon mare, pobreta, tampoc. Quan me veia que em posava les xiruques d'un temps, que era per anar a les manifestacions, si mateix de tant en tant me deia, a mi una democràcia ben duita m'agrada, però el comunisme no m'agrada més. Això era la seva única advertència. I després me deia, bé, vine prest i ves alerta. Però res més, no me va dir mai, no vull de cap manera que vagis, que això és un desastre, que va mai. Jo supos que el meu germà també li devia tenir menjar de Soraya. Perquè puc contar una tonteria d'anècdota. Unes ties meves me van regalar una base de plata. I jo hi vaig posar una foto del Che Guevara. I el vaig posar al meu quarto, no? I jo, ojo a visor, perquè observava molt la reacció de mamà. I mamà, quan la va veure, a mi no va dir res. Passava que li va fer una escolta en el meu germà. I va dir, anem. La nina té una foto d'un home gran a dins una base. I el meu germà és mort de riure i ma mare, pots estar ben tranquil·la perquè de menjar és mort.
El feminisme, quan va començar, a ser una necessitat per tu?
Això és una altra cosa que no hi puc posar data, com a de sempre. I jo crec que també hi va fer molt que a nostra se donés per sentades coses que altres bandes no, no? Però jo jo a l'institut, jo crec que ja eren feministes i feien mogudes, però allà on ens van organitzar més va ser, vaig anar a estudiar a Barcelona, i allà ja sí que ens van organitzar més, no? Però era com un procés natural, no? A ser d'esquerres i a ser feministes, que havia d'anar una cosa en l'altra.
Tot i que molt de moviments d'esquerres eren supermasclistes.
Absolutament, que eren tots. Mira, també una vegada a la Joventut Comunista, que hi vaig estar poc temps, però després va venir lo del pacto i la ruptura i el pacto, i vaig dir, ah, s'ha acabat el pacto i la ruptura, però van dir de fer una festa, i nosaltres trobàvem que no estaven per festes, un guateque, un no sé què, i mos van dir un parell nens si ho podíem organitzar nosaltres. Primer mos vam enfadar i vam dir, que vols organitzar nosaltres? Ai, no, per favor, per favor. Bueno, ho vam organitzar, i mos van quedar de fora. I no vam entrar a la festa.
En què es manifestava aquest masclisme inherent, fins i tot en moviments d'esquerra?
Bueno, amb la consideració de les dones com les segones, no eren líders les dones, ho eren els homes. Nosaltres eren les nines, saps què t'ho vull dir? I vídues cèl·lules, que després vaig enterar que ni siquiera eren cèl·lules, no sé quin nom tenia, érem res, érem una en Ramon Llull i l'altra en Joan Alcobé. Nosaltres érem de Joan Alcobé, anàvem pim-pim-pim-pam, fent tot el que havíem de fer, talment, tal qual. I el Ramon Llull anava de cul, perquè a més, si hi havia futbol no hi anava, ni no sé què, ni no sé quantos. I ens van dir que havien d'unificar, i van dir, per aquí. Nosaltres seguint les nines, les lotes, per no ser compte, que un dia perquè hi ha futbol, l'altre dia perquè no sé què, i l'altre dia perquè volen lligar, no fan la revolució ni fent res. Ja veus. Jo vaig tenir la gran sort que estàs en el Joan Alcobé, i després s'obre cultural, i després jo a Naina Moll li tenc un infinit respecte i un infinit agraïment, perquè quan va morir ma mare... Bueno, jo vaig començar a fer beneir de no anar a escola perquè se suposava que la meva germana era a Barcelona, el meu germà estava malalt, jo què sé. Bueno, vaig com abandonar una mica, sense que estàs programat. I un dia me telefona una amiga i una nena molla imposava moltíssim. Me telefona el company i em diu, escolta, que la nena molla ha dit que te digués que demà a les 8 has de ser al seu despatx. Ui, quin susto, vaig aclapir. A les 8 vaig ser al seu despatx, me'n record, em va dir, mira, m'ha estat molt de greu la teva situació, entenc que estiguis trista, que tal i que qual, però tu aquí has de tornar. I el cou, en aquell moment feia cou, l'has d'acabar. I jo, per dissimular, vaig dir, ai, però és que jo hauria d'anar a fer la compra, i no te preocupis, ara te faig un permís, i a la sala d'espati te'n vas a comprar. Un dia vaig anar a comprar per dissimular, naturalment, jo era una excusa total, no? Però va ser ella, si no, jo què sé, no? I vaig tenir temps d'agrair-li això, vaig tenir temps de contar-li, dir, Aina, jo segurament som professora d'universitat, gràcies a que tu, un moment determinat, vas tenir sentit comú de no deixar-te dur passar pena i passar, no, aquí, pobra tenina, que s'ha quedat orfe, que no sé què, sinó que me vas posar les piles.
I després vas acabar com i vas continuar.
I vaig fer psicologia.
I sobre els seus anys de carrera i tot el que vendria després, en parlam a continuació. Estau escoltant d'aire a IB3 Ràdio. Fem una breu pausa i continuem.
IB3 Ràdio és Dial.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Itoyota Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés, IB3 Ràdio.
Hola a tots, jo sóc na Regina Cortés i això és No Venim en Manual, el programa per nins joves i famílies d'IB3 Ràdio. Hem après molt, però volem aprendre una mica més. Què vols sembla si aprenem jugant en un concurs?
Vinga.
Comença per ser... Ah, sandàlia típica menorquina.
Aubarca.
Molt bé.
Dolç típic de les Pitiuses que es prepara amb formatge fresc.
No.
Molt bé. Ésser en cames curtes i robustes paregut a una cabra que va habitar a Mallorca.
Miotragus.
Molt bé.
Uau.
No venim en manual, amb Regina Cortés. A IB3 Ràdio, dissabte a migdia. De dilluns a divendres a les 9.
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Garau et posa al dia.
Com en el cas de tumans, quan t'arribes a primavera també arriben ses al·lèrgies.
Són més comunes, s'ha de ser processionària.
Els animals, sí, perquè pica molt, etcètera.
Al dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Pòrtol, sa cabaneta.
IB3 Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo!
Propietaris, propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquí és el vostre espai.
El dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera.
Pla de nou, som en Joan Cabot. I això és Aire, i avui estem escoltant el testimoni d'Esperança Bosch, psicòloga, professora de psicologia i cofundadora del Lobby de Dones. És a dir, que estem parlant d'un personatge que és història viva del feminisme a les nostres illes. Fa uns segons parlàvem de com havia estat a punt de deixar els seus estudis després que morissin tant els seus pares com el seu germà. Al final, va treure forces per reprendre'ls i començar una carrera poc habitual en aquells temps com era psicologia.
Vas fer psicologia perquè t'ho va moure? Perquè era una carrera relativament jove.
Sí, sí, sí. Quan jo la, quan jo la vaig fer, de fet era una... És a dir, era ja estudi independent, però encara depenia de filosofia, era una cosa... era molt recent. Per què la vaig fer? Jo crec que perquè... Bueno, jo una vegada vaig contar, i vol dir que no pareixés una frivolitat, a mi sempre m'ha agradat que me contessin històries. I ser de psicòloga és rebre moltes històries, no? Però, a més, encara que sigui un tòpic, s'idea de, primer, de conèixer una mica com funcionen les persones i després de poder ajudar. Sé que és un tòpic i, a més, molt estereotipat femení, però en el meu cas també vas així. Crec que me van fer decidir. Jo recordo el moment en què el grup d'amigues de l'institut, que ja venien de les Tresianes, van dir, ostres, que estudiareu? I va dir, jo psicologia. I no va dir, per què? Diu, ah, perquè m'agrada. En aquell moment triaves així, eh? Ah, doncs jo faré no sé què. Tampoc no teníem una gran informació al respecte, no? Però vaig començar, me va agradar i fins aquí. Jo vaig fer un primer any aquí, perquè feia poc que havia mort ma mare, bueno, i després me'n vaig anar a Barcelona. Molt bé, molt bé. És que Barcelona va ser un altre espai de llibertat i d'aprenentatge. Vaig tenir Mira, jo a Barcelona vaig fer feina. Jo sempre vaig fer feina quan estudiava, però molt bé. Que per cert, quan jo vaig anar a Barcelona, Naina Moya estava a la Generalitat i la vàrem anar a veure i va estar contenta i estudiau molt. I vaig fer feina perquè vaig tenir l'oportunitat, qualcú m'ho va dir tal i que qual, d'entrar a un centre d'esplai a Bellvitge, amb gent molt pròxima al PSUC, el moviment de cristian de base. Jo no som gent cristiana ni de base ni sense base, ni no som creient, però aquells moviments que eren com a més d'esquerres que res més, no? En un barri obrer, en un barri amb molta lluita obrera, no? I allà anava tots les hores baixes, estudiaves de matins i anava allà les hores baixes i duíem un centre d'esplai que era molt modèlic. I les amistats que vàrem fer, que no teníem 20 anys, encara no teníem els 20 anys, les mantenim fins ara. I he tingut sempre molta sort en les feines. Sempre he fet feina a llocs on m'he duit bé, on m'he sentit còmode, on he pogut aprendre, on he pogut compartir. Som una persona amb sort en aquest sentit.
Vols dir? Perquè després te vas especialitzar en l'assetjament...
En violència.
En violència.
Mira...
En l'àmbit acadèmic, a més.
Exacte, sí. Bueno, jo a Bellvitge ja vaig començar a veure... aprendre consciència, en un procés de presa de consciència en el que ja veus models de família, veus problemes, veus mares preocupades, veus mares violentades, veus sense històries dures, i d'altres no, però i tot allò, jo crec que tot allò també va ser com una presa de... com un aterratge a una determinada realitat, no? I després, quan vaig fer la tresina i després vaig poder entrar a la universitat... Però primer vaig estar a l'Ajuntament amb un programa d'integració de nens amb discapacitat, que també el vaig disfrutar molt, que també el va... En fi, molt bé, no? I després el Departament de Psicologia s'estava muntant, estem parlant dels anys 80. Me va sortir l'oportunitat, vaig passar les proves i... I una vegada allà me va aparèixer... Clar, és una cosa... De dir, si tu tens una convicció feminista i has de fer docència... Dic, bueno, anem un momentet. Si jo he d'explicar història de la psicologia o psicoteràpia o el que sigui i no menciono a cap dona, què faim, no? Això ho hem de... Bueno, doncs ja per aquí ja vàrem començar a fer un grupet i ja intentàvem canviar una mica les coses, no? I després van començar a fer investigació en temes d'estereotips, en temes de... Vam començar a estudiar la misogínia i vam arribar a les violències, que va ser també un procés encadenat, no? I des d'aleshores, perquè estem a... És a dir, pensar que hem d'estudiar, perquè la meitat de la humanitat, que en aquell moment vam ser 4.000 milions de persones, la meitat, perquè el total són 8.000 milions de persones, 4.000 milions de persones poden estar en perill, però els altres 4.000 milions d'homes, dius, bueno, això s'ha d'estudiar, això no pot ser, és que donant percentades i naturalitzant coses que no són ni tolerables ni explicables en el segle XXI, sobretot, no? Com encara el sometiment de dones arreu del món, naturalitzar la violència, naturalitzar l'assetjament sexual, que és el tema que vaig fer la tesi doctoral, que també qualcú va dir, va, però això no és psicologia. Diu, si ho és psicologia, ara veuràs com ho és psicologia. I d'aquesta manera també... Jo crec que són processos naturals. Ahir arribes, és com pujar una escala. Escaló, vas pujant i ahir arribes d'una manera cartesiana, quasi, no? Lògica, de dir, bueno, és que no podem obviar allà el replà on estem, no? I és un replà molt gros que implica molt de temes, molta investigació, molt d'estudis, molt de tot. I, bueno, i allà ens hem quedat. Una de les primeres feines que vàrem fer va ser analitzar el discurs polític de la secció femenina, de la Falange i de les Jons. I ens va sortir un llibret que estic molt contenta, també, no? Perquè, de més, se donava aquella paradoxa de que transmitien un model franquista i un ideal com la immensa majoria d'estats totalitaris, de dona sumisa, de dona a la casa, de dona destinada a aprendre a cuinar, a fer net, amb aquest model d'agradar l'home, tenir-li tot preparat per quan vengui, tot això, i les dones de la secció femenina eren fadrines, feien feina i tenien un sou propi, i mos donaven lliçons a els altres, no? I llavors també s'inflada de les estadístiques, perquè moltes dones que volien fer feina, per exemple, les professores de gimnàstica eren de la secció femenina. Les professores de cort i confecció, d'estam, no? eren de la secció femenina. Algunes convençudes i d'altres per tenir una feina. Perquè no te donaven permís, si no, havies de tenir el carnet o el que fos, no?
Com reaccionava l'estatu quo davant del vostre discurs?
Bueno, jo penso que jo, quan va morir en Franco en el 75, jo tenia 17 anys, 16-17 anys, que va a Bacou. I durant aquella època era més... El feminisme era com un conglomerat en l'esquerra, no? Ets d'esquerra, vol canviar el món, ets una dona, l'has de canviar encara més, perquè no, llegir en Maria Eulàlia Campmany, llegir, perquè en Simone de Beauvoir va ser posterior, primer vàrem... llegint a Montserrat Roig, llegir... I vai, això ha de ser, no? Vinga, és tan evident, molt precís, tan clar, que era una lluita necessària, justa, i que per ell mentida que no s'hagi fet, però quan tens aquella mirada jove que dius que has de descobrir el món, com és possible que no l'hagin descobert abans, que hi arribaves d'una manera natural. Clar, després, ja més gran, la feminista era com una... Jo recordo que un company meu, que m'estimava i m'estima, i jo l'estima ell, vull dir, quan vaig començar de més, van crear el lobby de dones l'any 96 o 7, fa molt de temps, me va dir, la feminista està bé, però no te passis. Aquest era una mica el missatge, no? Està bé, però no vos heu de passar. Naturalment, mos passant 25.000 pobles, tots els que facin falta. O ara volen ser com nosaltres, ara volen comandar elles. Allò de... Sí, diu, bueno... Tot això hi era.
Esperança Bosch és coneguda sobretot perquè ha dedicat bona part de la seva carrera professional a l'ensenyament, en concret a la Universitat de les Illes Balears, però també va exercir durant uns anys la psicologia.
Jo vaig començar a Barcelona, quan vaig acabar la carrera, vaig començar a fer la tesina, que en aquell moment, i amb uns companys ja feien feina a un despatx, a Gavà, que també van començar a tenir a dones que venien en situacions... Després, quan vaig venir aquí, vaig fer feina en el programa d'integració de nens i nines amb discapacitat a l'Ajuntament de Palma, i paral·lelament sempre havia fet feina, sobretot, amb atenció a dones, no? Amb atenció psicològica a dones. I ja després a la universitat, pues, investigació i docència i disfrutar molt i agrair molt a la vida que m'ha donat aquesta oportunitat, perquè jo a vegades penso i me paguen per fer el que m'agrada. És un privilegi.
Com hi vas centrar a la Universitat de Sant
Bueno, perquè quan jo estava encara en el final del programa, crec que ja havia acabat el programa, bueno, estava en el final del programa d'integració, que després se'l va quedar al Ministeri, el Departament de Psicologia cercava professorat perquè s'havien de constituir, i per constituir-se havia d'haver 12 professors i professores. I me van dir, mira, un amic me va dir, escolta, presenta't, perquè potser, jo què sé, no? te pot anar bé, i me vaig presentar, no me'n recordo com anava, crec que vaig presentar el currículum, i després me van fer una entrevista, en aquell moment Osvalda era... el rector era en Nadal Batlle. I vaig entrar. I clar, com que tot era ràpid, em vaig opositar molt ràpidament per ser titular, perquè s'havia de constituir, és a dir, no tothom podria estar eventual, perquè havia d'haver una estabilitat acadèmica, i jo vaig tenir la gran sort, a més, de que, és que havia estat professor meu d'història de psicologia a Barcelona, que era Antoni Caparrós, que després va ser rector i va morir sent rector. Jo sempre era com el meu consultor particular, no? I jo li anava a dir, escolta, Toni, que m'han proposat això, a més ell estiuetjava a Solla. Sí, a més era un home optimista, era un home... Sí, clar que sí, tu vol dir, un home gran, i li demanava a ell consell i em va dir que endavant, va estar el meu tribunal de titulació, de titular, tant titular de lo que se deia escola, vaig fer dues oposicions i després titular d'universitat i de mentre vaig fer la tesis i ell va morir, no, havia d'estar en el meu tribunal de titularitat d'universitat, que és el grau més alt, diguem, i va morir. Però també és una altra de les persones que en el meu llistat d'agraïments li tenc en un lloc d'honor.
Quants anys vas estar a la universitat?
Doncs pues mira, 38 o 9. Vaig jubilar a setembre del 24.
Realment el departament de psicologia
va créixer molt. Sí, tu diràs, ha crescut moltíssim.
Però ha crescut amb... les primeres.
No? En temes de gènere, sí. Juntament amb altres companyes, perquè vàrem anar fent un grupet, però sí que vàrem impulsar, a més, vàrem impulsar la creació d'un observatori per la igualtat, que després va ser la unitat d'igualtat, que vaig dirigir durant 20 anys, estudis de gènere... I sempre han tingut, amb més o manco entusiasme, però tampoc ens han posat en perons els rectors que hem tingut, ni la rectora. Clar, això també fa molt, perquè, de fet, nosaltres vam començar a fer una universitat d'estiu d'estudis de gènere que l'any passat vam tancar en els 27 anys, durant 27 anys, que se diu aviat, no? Clar, això si no tens el recolzament de les autoritats universitàries, ja me diràs tu, estava finançat estretament, estava finançat per l'Institut Balear de la Dona i les diferents directores també ho varen mantenir. L'actual va mantenir-se la darrera de l'any passat.
I en paral·lel a tot això hi ha l'activitat de la vida de dones, que va ser importantíssima.
Ho va ser molt, sí. La veritat és que ara nosaltres, amb la Xisca Mas, que som amigues també des de l'adolescència, deien que hem d'escriure un llibre contant la història. Perquè si no la contem nosaltres, perquè no hi ha, de dir, hi ha hemeroteca, perquè escrivíem articles, fèiem comunicats, tot el dia estàvem... I varen tenir tan bé, i això ho hem d'agrair sempre, el recolzament dels mitjans de comunicació, que si no, tampoc haguéssim pogut, no? Però clar, si no ho comptem nosaltres que ho varen viure, hi ha coses que no se saben, i que és una mica la història petita, no?
Com va ser la creació? D'on va sorgir?
Bueno, aquí hi ha diferents versions, perquè va ser com un moment determinat que varen confluir diferents coses, no? En el meu cas, una periodista de Ràdio Nacional, que no, Mila Melero, va muntar unes tertúlies feministes en aquella època que se deien Solla Express. I allà mos tornaven dones i parlàvem de temes de feminisme, amb un to així com a més desenfadat, mos ho passàvem bé. I d'allà va començar a conèixer a dones que tenien la idea d'organitzar qualque cosa, no? Per altre costat, jo crec que va ser Ana Maria Duran que ens va dir, allà és lobby europeu, que ja s'estava formant, que té tal, a lo millor seria una bona fórmula, no? I amb això, i amb dones que venien d'altres moviments feministes i que de qualque manera trobaven que estava bé que aglutinassin forces, doncs van crear el lobby de dones. És que van tenir sort, no sé, supos que van sortir un moment adequat, Pensa que havia fet, feia apenas dos anys que havia hagut la quarta assemblea mundial de les dones que va tenir a Pequín, que va tenir molta repercussió. Hi havia moltes coses a dir, hi havia moltes coses a fer. El tema de la violència ja era un tema insuportable que requeria fer i dir i denunciar. I en aquest sentit, doncs, varen tenir, supos que varen sortir en el moment adequat en el lloc adequat i varen tenir l'altaveu de molt de mitjans de comunicació. Això va ser fonamental.
Clar, tu has viscut el moment en què els mitjans van començar a informar.
Exacte. Mira, hi ha un cert acord en les persones que estudien aquests temes, també des de temes de comunicació, que l'assassinat de Nana Orantes el 97, que després d'haver participat a un reality show a la cadena andalusa, que després Sex Homo la va seure una cadira i la va cremar, allà va ser com un detonant, perquè havia contat la seva història. Per tant, hi havia una relació tan clara, era tot tan evident, era una història tan brutal, que a partir d'aquí molt de mitjans varen canviar una mica esto. I a comptes de ser a successos, ja va començar a ser tractat d'una altra manera. I això també va ser fonamental, perquè a partir d'aquí aquests temes no només deien un home ha matat a sa dona, sinó que ja deien per què passen aquestes coses, no? I aquí és allà on podíem debatre que no eren casos aïllats, que no eren coses que passaven i ja està, sinó que tot tenia una relació amb el patriarcat, varen poder parlar de patriarcat, varen poder parlar d'una violència que ja a Nacions Unides havia definit com a violència per qüestió de gènere, no? Per a les dones. I clar, tot plegat te donava una plataforma d'anàlisi que anava molt més enllà de numerar, pues mira, un senyor s'ha matat a la dona per un crimen passional o per cel, per gelosies o per el que sigui, no?
També has viscut l'expansió del feminisme, com s'han multiplicat les veus, com fins i tot dins del feminisme han sorgit diferents corrents...
Bueno, jo som partidari de dir que feminisme n'hi ha un. I el subjecte polític del feminisme són les dones i els seus drets. I que les dones no som un col·lectiu, som la meitat de la humanitat. Ara, que després, dins el feminisme, hi ha, clar, és que les dones són molt diverses, naturalment, i el feminisme és un moviment internacional i té 300 anys d'història, per tant, clar, que han passat moltes coses, que passen moltes coses i que en passaran encara més, no? A part de que el feminisme té una cosa claríssima, no? I és que l'objecte de la nostra lluita són els drets humans, els drets de les dones, de totes. De les d'aquí, de les d'allà, de les que estan a Afganistan i de les que estan a París i de les riques, de les pobres també. I perquè diu, ah, perquè les dones riques són privilegiades, naturalment, que són privilegiades en relació a moltes coses, no? Però com a dones sempre hi ha el pes del patriarcat i del masclisme, no? I per tant, sempre hi ha, per exemple, les dones de classe alta que viuen maltractes, són les que apenas denuncien, per pura vergonya. Qui pensarà que un home que pot ser un gran misser, o un jutge, o un metge, o un cirurgià, jo que sé, qualcú, pot estar infringint un calvari dins les quatre parets de casa seva, no? I passa, passa.
I a la vegada que hi ha com una sensació de que s'han fet molt d'avanços, també hi ha una sensació de que s'ha resistència contra aquests avanços.
És brutal.
A vegades més fort.
És brutal. Mira, quan hi va haver les grans manifestacions del 16 i 17, en el moviment MeToo, en la quarta onada feminista, diguéssim, moltes dèiem, quan vam anar a aquella manifestació, jo és la primera, que les manifestacions eren quatre durant anys, i que de cop i volta una manifestació, l'any de la vaga de les dones, no?, de milers i milers de dones aquí i arreu del món, dius, mare meva, han guanyat. Mare meva, potser han guanyat, no? I no ho sabíem, no? Però la nostra reflexió sempre era alerta que vendrà la reacció. I mira si ha vengut la reacció. En forma de missatges misògins d'extrema dreta, de les xarxes socials, enviant un missatge en els joves de que fem inacis i de que no sé qual, totes aquestes animalades que sentim, bueno, aquí tenim la reacció. Mira, jo crec que així com el feminisme, és a dir, les dones han fet un procés històric de presa de consciència i de presa de decisions, que és el feminisme, no? De dir, això no pot ser des de l'il·lustració, els homes no l'han fet. I té una explicació, perquè les dones anaven de no tenir res a lluitar per uns drets. I els homes han de fer un procés invers. Han de reconèixer els seus privilegis, tots aquells que són absolutament injusts i legítims, i han de renunciar a ells.
Com s'ho aconsegueix això?
Bueno, jo crec que hi ha d'haver aquesta presa de consciència, aquesta lectura des dels drets humans, i a més hi ha d'haver la voluntat de fer-ho, no? La voluntat de voler fer un procés d'introspecció, és a dir, de mirar el món amb uns ulls més nets, i no de mirar el món com el miren encara molt d'homes, no? Com de dir, bueno, és que els homes comandam, és que els homes fent-se feina, és que els homes molt jugant la vida fent-se feina, és que per ells mentides, que... Bueno, atura. Teòricament, els humans som animals racionals, també de tant en tant recordar-ho, per tant, tenim capacitat d'anàlisi, tenim capacitat de pensament crític. Podem no menjar-nos com a papilla tot el que ens donen, però en dinem un moment. De la mateixa manera que hi ha hagut moviments antiesclavistes, varen ser també una mica això, de dir, bueno, anem un segon, no? Els moviments anticolonialistes, va ser de dir, el privilegi de qui vol, mà d'obra barata i guany, i qui diu, un moment, no? A lo millor això no just, a lo millor estem tractant a persones com animals, a lo millor estan castigant a persones com castigaríem a un cas que se porta malament. No és el meu cas se porta malament i no la castiguem mal, però bueno. Bueno, tot aquest procés és un procés que s'ha de fer i té que veure amb la intel·ligència, és a dir, som éssers intel·ligents, per tant, deixem de consumir sense cap tipus d'anàlisi, sense cap tipus de visió crítica, sense pensar. Comencem a pensar una mica i a mirar-nos en el mirall i pensar quin tipus de persones volem ser i quin tipus de món volen construir. En psicologia dona molta importància a l'empatia. L'empatia ens fa humans. Llevat de qualque primat, una altra cosa que vaig tenir molta sort, quan vaig estudiar a Barcelona, tot i que en aquell moment, en els 20 anys, no li dones l'importància que tenia, és que vàrem fer una optativa que se deia psicologia animal amb un professor que era en Jordi Sabater Pi, que era un etòleg de primeríssima fila, que va ser el que va trobar en Copito de Nieve i que era un savi de la vida dels primats, no? I hauria tingut d'aprofitar més, però en aquell moment, en els 20 anys, tot te fa gràcia i tot, però bueno. I mos explicava que allà els primats més evolucionats, que són quasi els nostres avantpassats de fa dos dies, ja tenien empatia. I que es vot humà, entre altres coses, el fent també per aquesta capacitat empàtica, perquè l'empatia permet un procés civilitzatori, no? Permet la civilització, perquè si jo som capaç d'entendre el que te passa, seran capaços de trobar solucions conjuntes, no? I per tant, en psicologia i en sociologia se li dona molta importància. I l'empatia és el que primer rompen els moviments que volen ser, doncs, bueno, els moviments racistes, i el masclisme, per exemple, no? Racisme i masclisme van molt junts. Jo no reconec un negre com un ésser humà i, per tant, no l'he de tractar com a tal. Jo no reconec una dona com una igual a jo, per tant, no l'he de tractar igual.
Hi ha una psicologia social, hi ha un moment històric, hi ha una psicologia del moment històric. En quin moment estem? Quina és la nostra patologia ara mateix?
El món ha canviat tant. Mai molt bé si m'he imaginat que la primera potència del món estaria governada per qui està. Per Trump. Mai. Jo crec que ningú se podria imaginar que arribàssim a normalitzar les animalades que se diuen, no? Que se normalitzés el discurs aquí d'una extrema dreta que diu borrades, com la d'aquesta senyoreta de Mer, neta d'en Carlos de Mer, darrer governador civil de Balears, que varen patir molt, diguem d'aquesta animada, que s'obren 8 milions d'immigrants i que tots en veien a casa seva i que el que estava passant a Torre Pacheco en aquests moments, no? Tu dius, bueno, és que això no mos ho podíem imaginar, o no mos ho volíem imaginar. Per tant, estem en un moment delicat. Jo crec que és un moment difícil, delicat, i que i té elements perquè tinguem una mica de por, de dir cap on anem. Sense voler ser alarmista, en absolut, però si tu llegeixes, o si qualcú s'interessa per la història i llegeix discursos dels anys 30, són molt parescuts. Són terroríficament parescuts.
I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Esperança Bosch pel seu temps i amabilitat. I moltíssimes gràcies també a Rosa Maria Colom, que va ser qui ens va proposar l'entrevista. Si voleu fer el mateix, sempre estem cercant testimonis interessants, així que si teniu alguna idea ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/carta. La música que feim servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Serum, Marissa Anderson amb Jim White, Oren Ambarchi amb Johan Bertling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser un any més a l'altre costat i fins la setmana que ve.